Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, Déu us guard. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la Taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Som avui als estudis de Ràdio Estel a Barcelona i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 30 de durant l'any. I diumenge, en el que l'Església celebrem també la Jornada Mundial i Col·lecta per l'Evangelització dels Pobles, coneguda popularment també com a Domun. Per a fer-ho, comptem amb la col·laboració dels nostres tertulians, que són Joan Lluís Pérez, Maria Elena Vázquez i Jaume Galobart. Joan Lluís Pérez és professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona. És casat i pare de família. Benvingut.
Hola, què tal? Com esteu?
Està content d'estar aquí?
Molt,
sí?
Molt content.
Te veia seriós, com molt centrat.
No, estava concentrat
però...
per poder dir coses raonables, he d'intentar estar concentrat.
Ja ho havia notat, gràcies. També ens acompanya, doncs, com dèiem, Maria Elena Vázquez, que és infermera i col·laboradora en el procés de beatificació de la Rosa d'Olofeu. Hola, què tal?
Hola, bona.
Tot bé i contenta també de ser aquí?
Sí, sí, tot bé.
A treballar, eh?
Sí, sí.
I Jaume Galobart és el delegat laic del catecumenat del Bisbat de Terrassa. Hola.
Què tal?
Molt bé, nosaltres per aquí molt bé, contents que vostès siguin aquí
igualment
a fer feina.
De sèrie, igualment.
Sí, ja ho sabem, que estan contents, per això els convidem. Recordem, doncs, a nostres amics i amigues que Melcio Carol dirigeix el programa, l'Àlex Alsina el produeix i Antoni Huguet té a les seves bones mans els controls. I Maria Marín, que els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli una setmana més. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La lectura primera d'aquest diumenge 30 és del llibre de l'Èxode, del capítol 22.
El Senyor diu: no maltractis ni oprimeixis els immigrats, que també vosaltres vau ser immigrats al país d'Egipte. No maltractis cap viuda ni cap orfe. Si els maltractes i alcen a mi el seu clam, jo l'escoltaré, i encès d'indignació us mataré amb l'espasa. Les vostres dones quedaran viudes i orfes els vostres fills. Si prestes diners a algú del meu poble, els pobres que viuen amb tu, no facis com els usurers. No li exigeixis els interessos. Si et quedes com a penyora al mantell d'algú, torna-li abans no es pongui el sol. És tot el que té per abrigar-se, el mantell que l'embolcalla. Amb què dormiria? Si ell alçava a mi el seu clam, jo l'escoltaria, perquè sóc compassiu.
Un fragment del Codi de l'Aliança, que parla del tracte amb els pobres, amb les viudes i els orfes. Déu mateix esdevé llur defensor, com ho fou també d'Israel captiu a l'Egipte. Llegim aquesta lectura amb els ulls d'avui dia. Senyor Pérez, mira, vol començar vostè?
Sí. Doncs sí, molt de gust.
Gràcies.
A mi aquesta lectura em fa venir al cap una idea, no?, que també abans s'utilitzava més que ara, com a expressió, el temor de Déu. No? Aquesta expressió, el temor de Déu, timor Dei. Què volia dir o què vol dir? Doncs Déu està present en la nostra vida i, per tant, si fem el mal, hem de tenir por. I si fem el bé, hem de confiar en la seva compassió. I precisament en aquesta aliança, no?, de l'Antic Testament, el poble escollit, els jueus, pensen Això és el que hem de fer. Tenir por de fer el mal i pensar que Déu, diríem, ens ajudarà si fem el bé. No hem de maltractar ningú. En canvi, hem de tractar bé a la gent que té determinats problemes. I això, que és molt antic, forma part de la condició humana, no? Mirar de fer el bé, mirar de no fer el mal, i des d'una perspectiva cristiana, pensar també que Déu doncs, està present i que, per tant, doncs, ens pot limitar la nostra capacitat de fer qualsevol cosa.
Sí, jo pensava que realment aquesta lectura és com molt actual, perquè bueno, estem envoltats d'immigrants i de gent que ho està passant malament, donada la crisi i tota aquesta cosa que estem vivint. I pensava que, bueno, doncs que hem de, si volem viure en cristià, doncs la nostra manera d'actuar davant amb ells doncs ha de ser una manera concreta. I no n'hi ha prou en paraules o tenir-ne llàstima o... Vull dir, hem de fer alguna cosa per ells. No cal... Bueno, deies que era el diumenge del Domun, i és veritat, s'ha de... Pues, es farà una qüestació, es recolliran diners per les missions, però realment penso que cadascun de nosaltres a prop té alguna persona que ho està passant malament, malament de veritat. I, bueno, doncs, des de, com ésser humà, però també des del ser cristià, doncs hem de donar una resposta a aquestes persones.
Jo he pensat que ja només la primera frase, no maltractis ni oprimeixis els immigrats, he pensat, dic, ostres, el primer dret dels immigrats és que no hagin d'immigrar. I això a vegades no ho tenim en compte. Per tant, quan arriben aquí ja pobres i ja han perdut el dret. Igualment vas veient les persones que surten aquí, les viudes, els orfes, és a dir, aquells que no tenen ningú que els acompanyi, o si els han acompanyat els han deixat, la viuda. Quantes viudetats no hi ha, tristament, les físiques i tal, i quants orfes no hi ha d'algú que acompanyi. Per tant, immigrats són gent desemparada, per dir-ho així, no? I aquests són els que estima Déu, perquè és compassiu, acaba així el text que avui llegim, no? Descobrir els pobres que viuen al voltant nostre i pensar que els podem ajudar sense després rebre res, això és l'exercici que ens tocaria fer nosaltres, els cristians, avui. És a dir, la nostra condició per manifestar un Déu que és compassiu és que l'ajuda que puguem fer, l'acolliment que puguem donar a la gent que ens arriba, l'acompanyament que podem fer a tanta gent que és orfe de sentit en la vida, doncs ha de ser gratuït. Llavors serem testimonis d'aquest Déu que és tan compassiu.
Què els sembla si passem a escoltar la segona lectura i comentar-la? Va bé? Doncs vinga, una segona lectura que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Tessalònica i del capítol primer.
Germans, ja sabeu el que fèiem per vosaltres mentre érem a la vostra ciutat. També vosaltres heu imitat el nostre exemple i el del Senyor, acollint la paraula de Déu enmig de moltes adversitats, plens de goig de l'Esperit Sant. Així, heu estat un model per a tots els creients de Macedònia i d'Acaia, perquè des de la vostra ciutat s'ha estès el ressò de la paraula del Senyor, i no solament a Macedònia i Acaia. Per tot arreu parlen de la vostra conversió, de manera que no ens cal afegir-hi res. Ells mateixos conten com va ser la nostra arribada entre vosaltres i com abandonàreu els ídols i us convertíreu a Déu per adorar només el Déu viu i veritable i esperar del cel Jesús, el seu fill, que ell ressuscitarà d'entre els morts i que ens salvarà de la pena en el judici que ha de venir.
L'Església de Tessalònica ha nascut en la recepció de la paraula de Déu i ha estat un model per als creients de Macedònia i Acaia, diu la lectura. Tothom parla de la conversió al Senyor que han fet, abandonant els ídols per adorar només el Déu viu i veritable.
Quina lectura podem fer, doncs, per a les nostres comunitats d'avui? Què li sembla, senyor Galobart?
De que el ressò de la paraula de Déu va arribar no solament a Macedònia, sinó per tot arreu, doncs deu lligar amb això del diumenge del Dòmon d'avui, no?
Clar.
La voluntat de poder arribar més enllà de totes les fronteres, diguem així, no? La primera cosa, a part d'això, que l'altra cosa que m'ha agradat molt d'aquesta lectura és que, enmig de les adversitats, plens de goig. Això ens costa molt, eh? És dir, i ara penso ja en la quotidianitat de les parròquies i la nostra vivència de fe del diumenge, no? No hi ha res a fer. Les catequesis, doncs, arriben a la primera comunió, molta gent desapareix. A les confirmacions, els joves... Jo arribaré a la confirmació i prou. I diem, és que no hi ha res a fer, i ens desanimem. I ves aquesta gent, suposo perquè feien el que van... o van imitar l'exemple que havien rebut, en les adversitats vivien el goig de l'esperit. I això és, diguem-ne, refrescant en el nostre temps i hauríem d'aprendre a viure-ho.
Vostè li sembla, doncs, que avui dia, tal com ha manifestat, no es fa, les nostres comunitats no estan joioses, no tenen el gaudi de l'Esperit Sant ni el gaudi d'un cristianisme renovat, o què li sembla?
Bueno, em cuidaré molt de no criticar les nostres comunitats perquè, pobres, fem el que podem tots. El que passa que posats a dir...
No, però aprofiti ara que pots. Sí. Si vol fer una crítica, aprofiti ara.
De cap manera. No, vull dir que tots fem el que podem i, mira, endavant. Però no sé si només hem de fer el que podem. Ens hem de deixar desconcertar per l'esperit per poder fer coses noves. I penso que som capaços d'organitzar una pastoral puntual, de moments puntuals, però no de llarga durada amb goig. I podem organitzar la trobada mundial de la joventut, per exemple, de l'estiu passat, amb una gran alegria, no? Però després què? Podem trobar una altra festa, un aplec, jo què sé, la festa de la parròquia, etc., i serà un diumenge esplendorós. Però el goig ens continuarà, i això és el que em sembla que ens hauríem de preocupar una mica.
A veure, senyor Pérez, ho pot arreglar vostè, això, o què?
Jo, pobre de mi, no sé si m'arreglo ni a mi mateix, o sigui...
Bueno, intenti arreglar-lo, que vostè sempre dona solucions. A veure,
jo crec que és molt important tenir en el cap alguna frase, no? Frases fetes, d'aquestes. Abans parlava del Timor Dei, i ara m'agradaria parlar de Déu proveirà. Déu proveirà.
Això ho deia abans. És maco, això.
Sí, ara tampoc es diu gaire, no? Que els que ja tenim canes, doncs diríem, ens en recordem d'aquesta frase que deien, no?, els nostres avis, no? Déu proveirà, no et preocupis, sí, sí, sí. Déu proveirà.
I és veritat, eh?
I és veritat. Bueno, si tens fe, clar, és veritat. Per tant, vull dir que aquesta és una frase bona per ajudar-te a que davant de l'adversitat, davant de situacions que no saps molt bé com acabaran, doncs tenir fe, no? Que és precisament això que dèiem també d'una virtut humana important. També crec que és important el tema de no tenir por a ser minoria, és a dir, a fer coses que potser doncs, no fa la majoria. Per exemple, no? Quina joia que tenen aquells de l'Església de la Xina perseguides, no? Quina joia que tenen, quina dificultat al mateix temps, però quina joia que tenen, no? O a l'Àfrica, no? En determinades comunitats. Bé, per què no ens plantegem viure com si fóssim una minoria perseguida, no? No sé si ho som, però com si ho fóssim, no? Igual això ens podria solucionar alguna cosa, no? I després, l'última cosa que volia dir és que crec que també ens hem de plantejar fer el que no és possible. O sigui, perquè el que és possible no té cap problema.
Està molt bé, això.
No?
Sí, sí,
no?
Això ja li deia,
això,
vostè ho arreglaria. Ja
això no és possible, et diuen. Ah, bueno, i què? Doncs pues, també ho vull fer.
Clar que clar. Sí.
A veure què passa, sí o no? Perquè si no tenim fe. Si clar. Tot és una cosa tan científicament comprovable, no?
Sí, senyor.
Mai ens plantejarem fer el que no és possible.
Jo pensava que aquest goig... Potser el secret és que és el goig de l'Esperit Sant, diu a la lectura, que no és una alegria així, que macos que som i que bé que estem, no?
Perquè de sud, tu has nascut al sud o has nascut en una clar. Família molt de tarannà, doncs, joiós, de temperament
familiar i de temperament, doncs, que s'apropa als altres.
Clar,
exemple,
és un altre tipus de joia, no?
Sí, sí.
Jo pensava això, si és el goig de l'Esperit Sant, realment potser ens donarà la força i la imaginació per fer el que no és possible.
Clar, perquè és que si ja ens plantegem que només hem de fer allò que és possible, ens estem autolimitant molt.
I d'altra banda, sense fer no és possible, això.
Exactament, has de tenir fe, però has de tenir fe en l'home.
Fe en Déu. En l'home només es pot tenir fe en Déu.
Bueno,
pots creure que l'home, per la força de Déu, és capaç de fer una cosa, però creure...
Sí, sembla que només... Bueno, creure amb els altres, em refereixo, no? Que és possible fer coses, és que, miri, amb aquell no hi ha res a fer. No, és que amb aquell es poden fer moltes coses, això és el que vull dir, no?
Sí, sí, sí.
No sé, jo crec que de vegades tenim un cert fatalisme de la comoditat, no? No hi ha res a fer, clar, perquè, esclar, si no t'esforces més... És que t'has d'esforçar 30 vegades més, o les coses són molt complicades. Bueno, i què? I què?
Quina seria la causa, senyor Galobart, d'aquesta... Jo crec que... Sí, d'aquest deixament que puguem tenir els cristians a vegades.
Jo crec que, i he fet servir també aquesta mateixa lectura, tenim tants ídols, conscients o inconscients, que ens ocupen el nostre caparró.
Per exemple, quins ídols tenim?
Jo què sé, la necessitat de sempre estar ocupats, jo, pel que sigui, he tractat bastant amb gent jove, i pobres, és que no tenen temps de fer res. Clar, juguen a hoquei o juguen a futbol i estan exigent allò que ja el diumenge no poden participar d'altres coses. Ara es tracta de tenir no sé quantes coses més. Bé, doncs tothom ha de tenir el que està de moda, no? La necessitat de veure fins i tot les sèries de televisió. Sembla que si no les veus, doncs ets ja com algú fora de context, no?
Però és perquè vostè no les veu, però si les veia setmana rere setmana, sí, necessitaria però... veure-les, esclar.
Això, no, però aquestes necessitats, diguem-ne...
Ironitzo ara, ja que... s'entén.
No, ja entenc. Però vull dir que, a veure, deu estar molt bé tot, i jugar a futbol que m'agrada i tot el que vulguis, però arriba un punt que si t'ocupen tant, mai tindràs el goig de l'esperit. Riuràs.
Clar.
Però no viuràs en profunditat una alegria. I crec que confonem també la disbauxa, per entendre'ns així, o aquesta mena d'excitació de les persones per passar-s'ho bé. Me'n vaig de festa! I penses, ostres, acabes tombat pel carrer, arriba
vinc
quasi bé...
No sé.
Clar, i aleshores tu et lleves al dematí i dius bon dia, i et diuen bona nit, i dius aquí hi ha una cosa que no quadra. No. I per tant, no sé, hi ha un seguit de coses que ens cal convertir, que aquí també ho parla,
sí, sí,
Sant Pau,
de conversió,
no?
Igualment,
la conversió,
sí,
per arribar aquí.
Alguna cosa, senyora Vázquez? No?
No. Anava a dir alguna cosa, però ara se l'ha anat.
Se l'ha anat, bé. Doncs, senyor Pérez, hi ha alguna cosa a afegir?
M'ha agradat molt aquesta idea dels ídols, que això també és superantic, oi? De l'èxode, oi? Potser és que ens hem creat moltes necessitats supèrflues, no? I és cert això, jo que també tinc molt contacte amb la joventut, aquesta preocupació per fer moltes coses, però de vegades fer moltes coses...
Moltes igual coses que els agraden.
Bueno, però de vegades la societat, per exemple, a la joventut d'ara, els hi demana tenir una ocupació i també un sobreestudi. O sigui, estudia massa la gent.
Ah, sí?
Masses coses, sí. Jo crec que no cal estudiar tant, perquè no serveix de res després, ni per la feina, perquè no n'hi ha, no? Ni per, diguem-ne, perquè no, és estudiar moltes coses. O sigui, i està tot el dia estudiant. Això ja sé que es pot interpretar malament, però el que vull dir és que de vegades no cal estudiar tant, sinó estudiar bé.
Sí, sí.
És com dir, jo llegeixo molt, però si no captes res del que estàs llegint, pots llegir 10 llibres cada dia, però potser llegim un amb tranquil·litat i que arribi a fons, oi?
Anem a escoltar l'Evangeli a veure si ens dona alguna solució més del que hem anat dient, si sembla bé. Doncs un Evangeli de Sant Mateu del capítol 22. Escoltem-lo.
En aquell temps, quan els fariseus s'assabentaren que Jesús havia fet callar els saduceus, es tornaren a reunir i un d'ells, mestre de la llei, per provar-lo, li va fer aquesta pregunta.
Mestre, quin és el manament més gran de la llei?
Jesús li contestà,
Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament. Aquest és el manament més gran i el primer de tots. El segon és molt semblant. Estima els altres com a tu mateix. Tots els manaments escrits en els llibres de la llei i dels profetes venen d'aquests dos.
Com diumenge passat, a l'Evangeli, també tenim avui com Jesús és cridat a un compromís davant dels adversaris que ja sabem que el volen agafar. I són preguntes, doncs, vàries, de tipus varios, divers. I ara, doncs, hem vist també com Jesús els respon a un, posant a un mateix nivell dos manaments que són els tinguts per més grans, que és l'amor a Déu i l'amor als altres, fent-ne un de sol. Són manaments que estan, continuen sent de gran actualitat i de gran vigència, sobretot. Els hi sembla a vostès o tenen alguna cosa a dir contrària a això que acabo de dir?
No anirem contra l'Evangeli, ara.
És que els veig molt seriosos, dic, a veure si m'estan escoltant o no. Qui comença?
És un text, permeteu, que jo crec que no necessita paraules. Més paraules. O sigui, és ja, el típic fragment que l'únic que s'ha de fer és escoltar i esperar que, doncs, t'arribi algun òrgan sensible, no? Pot ser el cap, pot ser el cor, i penso que és d'una gran... de tanta profunditat i en poques paraules diu tantes coses, perquè precisament és el resum, no?, dels manaments, no?, de Déu. Per tant, crec que, com es diu vulgarment, s'obren les paraules.
No, però vostès han de continuar...
Acabem el programa aquí, doncs.
Han de, sisplau, diguin alguna cosa més, eh?
Acabem.
Jo aquest matí, quan llegia aquest Evangeli, m'he fixat amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament, i el segon, estima els altres com a tu mateix. I, bueno, ja sé que va contra mi mateixa, però pensava que realment si vius el primer, doncs es manifesta vivint el segon. I si el segon no el vius, doncs s'ha de posar en tela de judici el primer. Bueno, això.
Què li sembla a vostè, sí, senyor Galobart?
Exactament això que ha dit l'Helena. A veure, esclar, a vegades aquí hi ha la temptació d'anar cap a un costat o un altre. Estimar Déu oblidant els germans, o en tot cas tenint-los en compte en dies puntuals, no?, com el dia del Domun, doncs avui farem caritat o avui ja està, no? O al revés, estic tan compromès amb els germans que, bé, jo vaig marxant amb una ONG i m'oblido de Déu. És aquesta dimensió de la fe, la mirada vertical cap a Déu ha d'anar lligada amb la mirada horitzontal cap als germans. Quan això arriba a viure's amb coherència, amb equilibri, aleshores surt el testimoni de Sant Pau als Tessalonicencs de la lectura anterior que acabàvem de llegir, per exemple, no? Però això, evidentment, costa. I deu costar perquè els fariseus, que eren bastant llestos, per parlar d'això, hi envien un especialista. No hi envien qualsevol. Hi envien un mestre de la llei. Per tant, deu ser un tema conflictiu que els fariseus mateixos ja devien interpretar que això no era fàcil d'entendre. Per tant, nosaltres què hauríem de fer? Doncs tenir, saber que primer l'amor cap als germans finalment és l'amor que hem rebut de Déu. I aquest és el que hem de transmetre. Si ens deixem prendre per aquest amor de Déu, crec que no podem callar. Quan un és pres de l'esperit, no pot callar. La Pentecosta n'és un exemple, no?
Sí, en Jaume ha comentat que aquí doncs, surt, en el context, no, d'aquest fragment, un mestre de la llei. Perquè jo crec que un dels problemes d'estimar els altres que es plantejava en termes jurídics era, i és una mica la pregunta de fons, penso, dels fariseus, s'han d'estimar els enemics? Aquest és el problema. Això és difícil, no? I què vol dir estimar l'enemic? O sigui, Perquè, clar, estimar l'enemic pot voler dir convertir-lo a la veritat i que, per tant, deixi de ser enemic. I això és molt difícil. Com ho fem per reconvertir l'enemic en amic? Hi ha societats que necessiten, i persones, no?, que necessiten tenir enemics. No?
Sí.
No podem viure sense enemics. Sembla que, si no, l'hem d'inventar, no?, l'enemic. I jo crec que aquest és el gran problema, no? L'amor de Déu et fa mirar els altres, doncs, amb una mirada diferent, més compassiva, i amb la idea de que potser no cal que pensem igual i tampoc no cal que el matem, l'enemic, no? El deixem estar, d'alguna manera. Però també hem d'intentar convèncer-lo si entenem que no té raó. Tenim l'obligació de, per dir-ho així, fer aquesta mena de catequesi envers els altres per convertir-los en amics.
Encara que no siguin enemics, perquè aquí diu estima els altres.
Clar, estima els altres.
I els enemics, clar, són els que més
que
costa,
són,
potser,
allò,
no?
Amics teus,
sí,
i
sí, sí.
Això no té
els
cap
altres,
problema.
Aquells que et trobes, clar, al treball, a clar, casa, a la comunitat de veïns, clar, al club de futbol, etcètera.
Sí. Bueno, hi ha els indiferents, no? Allò sí, que deien, hi ha els indiferents, és un conjunt de gent també que existeix, no?
Sí.
Ha, els saludats, no? Allò del Josep Pla, no? Amics coneguts i saludats, sí, no? I els indiferents, però hi ha els enemics, hem de ser conscients. I que, sí, per exemple, ja que estem parlant també, doncs, de qüestions relacionades amb l'Església, l'Església té enemics. Això no ho podem obviar. Quin és el tracte amb els enemics? No? Aquest és un tema complicat, eh? És complicat de gestionar-ho en la vida real. Clar, estimar els enemics està bé, però com ho fem? I això és molt difícil.
I d'altra banda és la novetat de l'Evangeli, eh? La capacitat d'estimar els enemics.
És un missatge de Jesús.
Ara, tan important és estimar els enemics
com els amics.
Com estimar els amics, perquè ningú no té un amor més gran que aquell que dona la vida pels seus amics, com va dir Jesús. Això és molt interessant. Llàstima que ara arribem a aquest moment. Els convido, doncs, perquè vinguin diumenge vinent, d'acord?
D'acord.
I continuem parlant d'aquest,
sí,
tema. Va bé?
Perfecte.
Doncs molt agraïts aquí a la taula de l'Evangeli per la participació en el programa. Senyor Joan Lluís Pérez, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Marilena Vázquez.
Gràcies a tu.
I gràcies també, Jaume Galobart.
Ha estat un goig, gràcies.
I com no, també gràcies a vostès, amics, perquè setmana rere setmana són aquí a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, escoltant la taula d'Evangeli. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic amb els suggeriments, les seves opinions, comentaris sobre el programa. Si us plau, continuem fent-ho, si ho desitgen. També els diem que som al Facebook, a la taula de l'Evangeli. Aquí també poden comentar-nos el que desitgin. I sobretot no oblidin la setmana vinent. Novament, us esperem aquí a la taula de l'Evangeli. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.